Catalunya Informació. Bon dia, és la una. Israel ret homenatges a les més de 1.200 víctimes de la matança de Hamas del 7 d'octubre en el primer aniversari dels atacs. El president israelià demana suport internacional a la lluita contra els enemics d'Israel per garantir, ha dit, la pau a la regió. El Líban, Hezbollah, es compromet a continuar lluitant contra Israel. L'habitatge i la negociació del finançament pactat amb Esquerra seran els eixos del discurs del president Salvador Illa, que demà obrirà el debat de política general al Parlament. El president també farà una aposta per la pau en plena escalada bèl·lica al Pròxim Orient. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, retreu al president Salvador Illa que no surti a defensar Catalunya davant l'ofensiva dels presidents autonòmics contra un nou finançament per a Catalunya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Turull acusa Illa d'actuar com a gestor i de no tenir ambició nacional. Indignació d'alcaldes i usuaris pels retards i desajustos del servei alternatiu de Renfe pel tall de la via a Roda de Barà. En una reunió amb els responsables de Renfe han demanat actuacions urgents per millorar les connexions amb Barcelona després de la primera setmana de funcionament del tall. El Premi Nobel de Medicina reconeix el descobriment del microARN. Els premiats són els investigadors nord-americans Víctor Ambros i Gary Rufkun per les seves investigacions sobre aquestes molècules d'ARN que poden modular l'expressió dels gens i, per tant, el correcte funcionament de les cèl·lules. Rècord de persones ateses als centres de salut mental per consum de cannabis. Des d'abans de la pandèmia hi ha hagut un increment del 25%, segons avança el Departament de Salut al matí de Catalunya Ràdio. Els experts insisteixen que el consum de cannabis no és l'únic causant d'un trastorn de salut mental i que també influeix la predisposició genètica o l'estat emocional de la persona. L'Agència Espacial Europea té previst enlairar avui la missió ERA. L'objectiu és posar en òrbita dos microsatèl·lits que recullin dades útils per fer front a asteroides potencialment perillosos per a la Terra. En cas de contratemps, hi ha termini per l'enlairament fins a finals d'octubre. La censura i la democràcia, la sostenibilitat i la promoció de la lectura són els eixos centrals de la trobada internacional de biblioteques 24 que es fa a Barcelona. Aquesta tarda s'anuncia quina és la millor biblioteca pública del món, que prendrà el relleu a la García Márquez de la capital catalana, escollida l'any passat. Els esports.
La tornada a l'Spotify Camp Nou es manté per abans de final d'any. Hi haurà 45.000 passis disponibles que se sortejaran. Sobre la convocatòria, divendres que ve hi caldrà omplir un formulari. Ho ha explicat la vicepresidenta de l'àrea institucional, Helena Fort. Escampada de diversos jugadors de Barça, Girona i Espanyol amb les seves seleccions aquesta setmana. Es confirma la lesió en una cuixa del blaugrana Ferran Torres, que en té per un mes i mig.
I el temps tarda ennuvolada, amb alguna clariana a les comarques properes a la Costa Brava. La pluja s'estendrà per l'oest, sobretot al vespre. De nit a tot el país, les quantitats menors s'esperen al voltant de la Costa Brava. Les més importants, superiors als 50, cap a la Ribagorça, la Vall Fosca i l'extrem sud de la Vall d'Aran. Vent intens a les zones altes del Pirineu. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia amb els mateixos problemes i comencem la setmana amb els mateixos problemes i retards llarguíssims i desajustos d'horaris dels trens i busos pel tall de Rodalies de Renfe entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Els mateixos amb què vam acabar la setmana anterior, que era la primera. Els alcaldes de la zona, recollint les queixes dels usuaris, s'han reunit amb el director de Rodalies a Catalunya per fer-li arribar la llista de millores urgents. Els trajectes són més llargs del que s'havia previst i ara hi ha municipis com Reus que també demanen tenir un bus directe a Barcelona, com passa amb Tarragona. Els bombers han rescatat els tres excursionistes que es van perdre quan feien una ruta pel Parc Nacional d'Aigüestortes. Han hagut de passar la nit a la muntanya amb els bombers del grup de rescat, ja que feia mal temps, tenien signes d'hipotèrmia i estaven molt cansats, esgotats. Precisament aquest parc ha fet un pas endavant per millorar la resposta davant d'aquest tipus d'emergències. I és que els senderistes podran llogar uns aparells GPS per poder ser localitzats per satèl·lit si els cal un rescat en llocs on no arriba la cobertura de telèfon mòbil. Us explicarem aquestes dades del Departament de Salut, que han atès una xifra rècord de persones als centres de salut mental per consum de cànnabis. Des de la pandèmia, l'augment és exponencial. L'increment respecte al 2018 és del 25%. Anirem a l'Hospitalet de Llobregat, on l'Ajuntament preveu plantar els pròxims 6 mesos gairebé 3.500 arbres nous de diferents espècies per minimitzar la falta de zones verdes que hi ha a la segona ciutat del país, on viuen prop de 280.000 habitants. I plorarem el tancament d'una altra pastisseria històrica del país, la Pujol de Bescanó, el gironès, que s'afegeix a una llarga llista d'establiments que baixen la persiana perquè no tenen relleu i ningú es vol passar la nit fent pastissos artesanals. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Alcaldes i usuaris del servei alternatiu de Renfe pel tall de la via a Roda de Barà demanen actuacions urgents per millorar les connexions amb Barcelona. Després d'una setmana de funcionament hi ha molts retards, molts desajustos que Renfe encara està estudiant com pot solucionar. A Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tot això és el que s'ha tractat en aquesta reunió que s'ha fet aquest matí, eh?
Sí, sí, una reunió. Ha estat força curta, poc més de 30 minuts ha durat entre els responsables de Rodalies i els alcaldes i usuaris, en la que s'ha constatat que les durades dels trajectes són molt més llargues del previst inicialment i que calen millores en les connexions entre els busos i els trens, sobretot que aquests, els trens, compleixin els seus horaris. Daniel Pi, de l'Associació per la Plataforma del Transport Públic, i Adrià Allo, de la Plataforma Dignitat a les Vies.
Hem tingut molts retards, hem tingut problemes a la part de línia que teòricament no està afectada i, per tant, tot plegat no dona peu a cap tipus d'optimisme.
No ens podem permetre les nostres vides retrasos com els que estem vivint aquesta setmana, que en molts casos superen els 30 minuts, i després també el problema que hi ha de coordinació bus-tren a Sant Vicenç de Calders.
El director de Rodalies, Antonio Carmona, que encara no ha pogut donar xifres de la davallada que hi ha hagut d'usuaris, que diuen que és important, diu que necessiten encara uns dies més per ajustar coses, tant pel que fa a la distribució d'autobusos com en els horaris dels regionals que són desviats per Valls.
Com afinar, com ajustar certes mesures per millorar l'oferta ferroviària i seguir amb un millor índex de puntualitat a les línies que circulen desviades via Valls.
I entre les demandes dels usuaris, que hi hagi més coordinació entre els autobusos i els trens per no perjudicar els viatgers de Rodalies del Baix Penedès, com explica Daniel Pi.
Si el servei ferroviari no millora, aquest pla alternatiu de transport serà autènticament alternatiu de transport. La gent es buscarà la vida perquè no tindrà altra solució. Que els encaminaments a Sant Vicenç de Calders es facin ben fets. La gent dels regionals cap als regionals, que els regionals surtin a l'hora i davant del Rodalies. Si no, és quan es produeixen tots els problemes que els usuaris del Baix Penedès denuncien, i tenen tota la raó del món.
I a Reus, l'alcaldessa Sandra Guaita demanava busos a Sant Vicenç o bé busos bonificats directes a Barcelona, com ja s'està fent a Tarragona, si no se solucionen els retards de més de 30 minuts que hi ha en els trens.
I que es prioritzi regionals respecte a Rodalies, perquè també els Rodalies van parant, si el regional va darrere ha de parar. La segona part, que si això segueix anant amb problemes o aquells trams horaris en què no tenim servei ferroviari, que s'utilitzi també el transport via autobús.
I segons Renfe, tot aquestes millores possibles s'aniran adoptant els pròxims dies de forma dinàmica. Però, de moment, no sabem ni quines seran ni quan s'aplicaran. Mentrestant, els grups d'usuaris a les xarxes segueixen creixent per muntar els seus propis plans alternatius de transport.
Doncs ho seguirem. Estarem amb la lupa per veure si acaba solucionant-se. Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Els bombers han rescatat tres excursionistes que ahir a la nit es van perdre quan feien una ruta pel Parc Nacional d'Aigües Tortes. Han passat la nit en una tenda acompanyats de dos efectius del grup de rescat de muntanya perquè feia mal temps, tenien un principi d'hipotèrmia i no podien seguir la marxa, estaven esgotats. En Pau Rovira, quina és l'última hora?
Hola, Marta, bon dia. Doncs ara ja són al refugi Estanllong i, segons els metges, estan bé de salut. Els han trobat al coll de contraeix passades les 3 de la matinada, després que el refugi on havien d'arribar a dormir donés l'alerta cap a les 10 del vespre. Aquest matí els han evacuat en helicòpter cap al refugi, han rebut atenció mèdica i no estem per la seva vida.
Pau, precisament per casos com aquest, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ja està provant un sistema GPS que llogarà als senderistes perquè puguin trucar per satèl·lit i ser localitzats si tenen algun tipus d'emergència, oi?
Exactament, i és que aquí conflueixen tres factors molt importants. El primer, el Parc d'Aigües Tortes acull cada cop més visitants. Per exemple, l'any passat van ser gairebé 630.000. El segon, el terreny d'alta muntanya, on és difícil realitzar rescats. I el tercer, i més important, i per això es posaran a disposició dels excursionistes que ho demanin aparells de geolocalització via satèl·lit, és la manca de cobertura mòbil a dins del parc, tal com ens ha explicat el seu director, Lluís Florit.
Creiem que és important, és bàsic que els nostres visitants tinguin informació de d'aquesta situació i per això doncs, una de les mesures que estem implementant és el lloguer d'aquests dispositius GPS que tenen connexió satelital i llavors en cas d'una situació d'emergència doncs, pots activar-ho i et poden ubicar.
Els aparells es connectaran al telèfon mòbil dels usuaris mitjançant un aplicador dotant-los de línia per satèl·lit amb què podran enviar missatges de socors així com també la seva ubicació en cas d'emergència. Aquesta és però una mesura provisional mentre es negocia amb la firma Starlink, propietat del magnat Elon Musk, per desplegar a la zona la seva nova tecnologia de satèl·lit.
I pel que fa als visitants, Pau, la majoria veuen bé aquesta mesura?
Sí, en general sí, tot i que el cap de l'àrea de seguretat de la Federació Catalana d'Excursionistes, Josep Maria Silvestre, explica, però, que els GPS en cap cas poden substituir a la formació.
Són aparells que estan molt bé, però el que has de tenir és la formació perquè no siguin necessaris. O sigui, està bé un sistema de que et puguin localitzar en el cas que t'hagis perdut, però l'interessant és que no et perdis. Nosaltres som del parer del que la gent el que ha de fer és formar-se, no? Vull dir, és formar-se amb orientació, saber el que ha de fer a la muntanya, què ha de fer amb una situació de perill.
Els aparells geolocalitzadors es podran llogar a les oficines del parc, que es pot i avui, per 30 euros al dia, més d'una fiança de 50 euros, i es preveu que estiguin operatius la setmana que ve.
Atenció a aquest testimoni que ha recollit el matí de Catalunya Ràdio.
Notava com mirades que anaven cap a mi, bromes que, o comentaris que potser no anaven cap a mi, però jo els vaig assumir com que estaven dirigits cap a mi, i tot això va ser més aviat fruit de la meva imaginació que del que realment va passar.
És l'Albert, de 22 anys, és exconsumidor de cannabis i ha explicat el brot psicòtic que va tenir fa 2 anys abans de jugar un partit de futbol. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Segons avança el Departament de Salut, a Catalunya Ràdio s'ha assolit un rècord de persones ateses als centres de salut mental per consum de cannabis. Des d'abans de la pandèmia que hi ha hagut un increment del 25%.
Sí, el 2018 van ser 3.700 els pacients atesos, el 2023 4.800, 1.100 més. Els experts adverteixen que circulen varietats de cannabis molt potents i és que el cannabis té bàsicament dos components, el CBD, que és un psicoactiu amb propietats terapèutiques reconegudes, i el THC, un psicotròpic que altera la percepció de la realitat. En definitiva, és que els porros que es fumaven als anys 80 no tenen res a veure els que es fumen al 2024. Actualment el cannabis està modificat genèticament perquè el component de THC sigui més elevat. Jordi Royo, psicòleg director clínic d'Amalgama 7, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Les marihuanes està passant això. Quan avui estem parlant, jo m'agradaria dir-vos de quina marihuana parlem. Parlem d'una White Widows, parlem d'una K47, parlem d'una Critical. Per què? Perquè hi ha drogues que són un mica autímiques, un mica eufòriques. En canvi, n'hi ha d'altres que són psicodislèptiques i altres que gairebé ja són al·lucinògenes.
Aquest, en definitiva, poc control sobre les substàncies que es consumeixen fa anar a cegues als addictes del cannabis. De fet, l'Albert ha explicat que no era conscient del risc que corria.
Jo vaig començar als 16 anys, però així de forma més habitual cap als 18, ja, amb la majoria de... I jo el tenia vist com una droga blanda, com diuen. Pensava que aquestes coses no t'han de passar a tu, i no és veritat, és un perill, és un risc que assumeixes quan consumeixes, i mira, a mi em va tocar.
Els experts subratllen que el consum de cannabis no és l'únic causant d'un trastorn de salut mental, que també influeix la predisposició genètica, antecedents mèdics o l'estat emocional de la persona.
L'Audiència de Barcelona comença a jutjar avui un cas que fa posar els cabells de punta. Un tribunal popular jutja un home acusat de matar de manera molt cruel una parella d'avis a casa seva al barri de la Bordeta, a Barcelona. Segons la Fiscalia, les dues víctimes van descobrir que els estafava i robava i els va matar perquè no el denunciessin. Li demanen la màxima pena, que és presó permanent revisable. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va aquest judici?
Doncs mira, ens acaben de dir que fa poca estona s'ha acabat de triar els 11 membres que compondran el jurat popular, els 9 titulars i els dos substituts. Després hi haurà l'al·legat inicial que fan totes les parts i si dona temps podrem sentir què declara aquest acusat. Els fets són del 2019, a l'acusat, aquí els Mossos no van poder detenir fins un any i mig després del doble crim, s'enfronta, com deies, a la màxima pena. I és que, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, va provocar un patiment absolutament innecessari a les víctimes. Diu l'escrit que primer va matar l'home fent-li talls amb un objecte punxant i a cops mentre la seva dona, que tenia la mobilitat reduïda, ho veia. De fet, van ser els veïns que van haver d'alertar emergència setmanes després per la pudor que sentien i van descobrir els cossos sense vida dels dos avis al menjador. En el seu escrit, la Fiscalia remarca també que l'acusat va vendre a aquesta parella tota mena d'articles relacionats amb la salut que no els calia per després prendre'ls la targeta bancària, va treure diners, els va robar diners, els va robar joies, i quan les víctimes van donar de baixa la targeta bancària, l'home es va veure descobert. Segons la Fiscalia, va assassinar la parella, com dèiem, de manera cruel i lenta.
Déu-n'hi-do, gràcies. Maria Núria, bon dia.
Bon dia.
I a l'Audiència de Girona comença el judici contra tres agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners. A la Selva se'ls acusa de traficar amb la marihuana que intervenien en operacions policials. Núria Paraire, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Marta.
Els policies s'enfrontaven a penes de més de 12 anys de presó, oi?
Doncs sí, sí. Segons el fiscal, els tres Mossos acusats, liderats pel caporal, van crear una organització criminal per desviar la droga comissada i tornar-la a vendre, i ho feien juntament amb dues persones més. Això va passar l'any 2020. Concretament, segons l'acusació, portaven la droga a casa d'un home que la preparava per després comercialitzar-la, ajudat per la seva parella. En total, doncs, són 5 els acusats que afronten penes, com deies, de fins a 12 anys i 9 mesos de presó per delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública i un delicte continuat de furt i falsedat en document oficial. El fiscal també atribueix a un d'ells un delicte de descobriment i revelació de secrets. El judici ha començat amb les defenses demanant la nul·litat. Argumenten que unes gravacions on se senten els acusats s'havien de declarar nul·les perquè es van començar a fer sense autorització judicial. I també diuen que el delator principal no està citat en el judici i que li van prendre declaració sense que estigués assistit per un advocat. En canvi, el fiscal, Enrique Barata, considera que és el cas de corrupció més gran dins el cos dels Mossos.
Difícilment un cas és... por lo menos que sepa este fiscal, el mayor caso de corrupción policial en Mossos de Escuadra. No estamos hablando de un agente, de un caso aislado, estamos hablando de un grupo criminal organizado, jerarquizado.
I finalment, doncs, el jutge ha decidit tirar endavant el judici, que continuarà durant tota la setmana.
Gràcies, Núria, bon dia.
Adéu, bon dia.
Ara passen 3 minuts d'un quart de dues. Una mica més tard de l'hora habitual, però fem un cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs han retirat un camió que ja havia variat a l'altura de Montcada a la C58 de sortida de Barcelona, però les retencions van tirant cap enrere i, per tant, encara us trobareu aturades a la Ronda Litoral des de la zona de Gran Via fins a l'altura del Bon Pastor i el que és la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet fins al Nus de la Trinitat. A banda, hem de sumar també retencions des de Fòrum fins a la Barceloneta de forma intermitent, sentit Llobregat, i altres punts com l'AP7 a l'Ametlla de Mar, sentit cap a Tarragona, o la C55 a Olesa de Montserrat, direcció Abrera. I pel que fa al transport públic, també encara es mantenen retards de més de mitja hora els trens regionals del Corredor Sud, és a dir, R13, 14, 15, 16 i 17, i és conseqüència del tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per les obres del Corredor del Mediterrani. I també us trobareu tramvies fora d'horari a les línies T5 i T6 per causes operacionals.
Ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb el Jofre Genué.
De moment, les temperatures estan pujant, sobretot a les comarques de Girona, respecte a ahir. Hi ha clarianes que van alternant amb boirines, amb núvols que van passant, i es mantindrà així fins a mitja tarda, que la nuvolositat doncs, es farà més general i abundant arreu del territori. Sol li costarà una mica de lluir amb força avui, per tant, les temperatures podrien recular una miqueta, les màximes, amb l'excepció de les comarques de Girona, que és on poden haver-hi més clarianes, i sobretot pendents d'aquest vent de sud, una mica rescalfat a l'extrem nord de l'Alt Empordà, aquí amb temperatures que poden aproximar-se als 30 graus, però la resta serà ja difícil. De fet, els molts més alts, poc per sobre dels 25. No es descarta alguns plogims esporàdics, sobretot al vessant sud del Pirineu Occidental, i pendents doncs, que arribi la part més activa d'aquesta perturbació que està generant doncs, aquest temps tan variable, amb un cel mig ennuvolat, arribarà sobretot a darreres hores. Per tant, de cara al vespre, la pluja podria fer més presència al terç oest i nord del territori, i a la nit es comprarà el país pràcticament arreu, tot i que serà més abundant cap a l'interior, i sobretot comarques de Lleida, on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja a últimes hores, primeres hores de la nit. Que el front passa ràpid, per tant, demà s'obriran clarianes ràpidament, amb bona visibilitat, farà un ambient més assolellat, amb restes de núvols al nord del país, i en temperatures que en general seran una mica més agradables, més fresques, amb l'excepció de la costa, que amb vents una mica aponentats, aquí podria repuntar el termòmetre. En dies posteriors, continua el temps insegur, canviant, amb ruixats dimecres a l'interior i ruixats a les comarques de Girona en dies posteriors.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Ara passant 6 minuts d'un quart de dues, la Generalitat es compromet a eliminar la cita prèvia obligatòria als serveis públics. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, juntament amb altres mesures per fer més àgil l'administració. Barcelona, Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern impulsarà una norma amb rang de llei perquè no calgui demanar cita prèvia per fer gestions a l'administració, ja sigui a la Generalitat, als ajuntaments, consells comarcals o diputacions, i es compromet a fer-ho en el termini de 9 mesos. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
És cert que el govern anterior, i ho reconec, va fer alguns passos rellevants pensant, no, en el propi govern de la Generalitat. Jo el que els he anunciat és que volem fer una norma en rang de llei per assegurar que en qualsevol servei públic, sigui de la Generalitat o no de la Generalitat, a Catalunya s'ha de poder atendre sense cita prèvia en el nostre país.
Dalmau també ha anunciat que es destinaran 40 milions d'euros per crear 2.000 places de pràctiques remunerades a la Generalitat, destinades a joves universitaris o de centres de formació, amb l'objectiu d'atraure talent jove i que pugui haver-hi relleu generacional.
Gràcies,
Mireia. Igual que hi ha sistemes, no, de pràctiques remunerades a institucions internacionals de prestigi, hi ha molta gent que surt de les facultats i vol anar a Nacions Unides, a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, hem de fomentar que els millors i els joves del nostre país, que surt de les universitats, que surt dels centres de formació professional, vulguin tenir una primera experiència professional en els serveis públics de Catalunya.
El govern també prendrà mesures per agilitzar les oposicions amb un sistema més fàcil i un temari menys memorístic i més competencial.
Ara sí, gràcies, Mireia. Bon dia.
Bon dia, Marta.
Els ajuntaments catalans exigeixen al govern espanyol que reformi el finançament local. Asseguren que la regulació, creada fa 2 dècades, ha quedat obsoleta i es queixen que només poden augmentar els ingressos apujant impostos com el de béns immobles. Libi, Raül Flores.
El debat sobre el finançament dels municipis s'arrossega des de fa anys. El PSOE, Junts o Esquerra Republicana el portaven ja als seus programes electorals al Congrés i ara són els municipis els que també aixequen el dit. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, l'exconsellera Meritxell Budó, alerta de l'estat de les arques municipals des de Catalunya Informació.
Fa més de 20 anys, des del 2004, que no es revisa la llei de finançaments locals. La realitat de les ciutats s'ha transformat com la nit i el dia. Les obligacions que tenim els ajuntaments són completament diferents i això no es resol en poder tenir un cert petit relaxament del sostre despesa.
Budó alerta que els ajuntaments estan abocats a posar impostos si volen acabar augmentant els recursos.
Cada vegada doncs, hem d'acompanyar més famílies perquè no es quedin enrere. Estem fent front a moltíssima despesa que majoritàriament ha d'acabar sortint de la butxaca dels nostres ciutadans. Tenim els tipus impositius més alts de tot l'estat espanyol en l'impost de béns immobles.
Els governs locals denuncien també que se senten tutelats com si fossin menors d'edat, diuen, amb la llei d'estabilitat pressupostària.
L'Institut Català de la Salut posa en marxa una formació per professionals sanitaris per evitar situacions de violència obstètrica contra dones als hospitals i als centres d'atenció primària. L'objectiu és formar uns 500 professionals dels 8 hospitals de l'ICS perquè detectin aquests casos en què es practica o es tracta de manera inadequada les dones durant l'embaràs i el part. Barcelona, Mònica Mas, bon dia.
Bon dia, Marta. L'Hospital Vall d'Hebron és el primer on des d'avui es fa aquesta formació teatralitzada on es repta els professionals implicats en la salut de la dona a detectar casos reals on no es respecta o es fa una pràctica inadequada quan s'atén una dona d'edat reproductiva. La doctora Helena Carreras, cap del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron, creu que durant molts anys hi ha hagut un tracte molt paternalista per part dels metges a l'hora de tractar les dones i que cal escoltar-les per evitar situacions de violència obstètrica que són molt més habituals del que ens semblen.
És que, clar, els professionals juguem a casa. O sigui, estem en el nostre entorn, ens sentim còmodes, tenim el coneixement i a vegades fem coses de manera sistemàtica que nosaltres no valorem com que les estem fent malament, però que molesten a les dones. Doncs d'això es tracta, de que les dones ens diguin què és el que no fem bé i nosaltres tenir la valentia i la humilitat d'escoltar-ho i de canviar-ho.
I em posa aquest exemple.
Un tacte és un acte que és invasiu. O sigui, tu estàs posant els teus dits a dintre la vagina de la dona. Nosaltres ho tenim tan interioritzat, hem de fer el tacte per veure com va, que a vegades ens oblidem de demanar permís. Doncs no ens en podem oblidar.
La formació en format obra de teatre planteja les situacions que viuen un ginecòleg i una llevadora quan fan el seguiment d'una dona que es queda embarassada. Els professionals han de detectar quan existeixen moments de violència obstètrica entre els tres i com es poden minimitzar. L'objectiu és extrapolar aquesta formació a tots els centres sanitaris de Catalunya on s'atén la salut sexual i reproductiva de les dones.
A Vilanova i la Geltrú fa 14 anys que s'havia d'haver construït un hospital, però el projecte encarregat a un equip d'arquitectes va quedar en un calaix i la inversió no es va fer. Ara, un grup de ciutadans ha decidit agafar aquesta reivindicació i exigir que es construeixi sense més dilacions. I al davant de la nova associació anomenada pel nou Hospital Comarcal del Garraf hi ha figures públiques vilanovines. Per tenir més altaveu, qui són? Montse Gené Riba?
Doncs l'actor Sergi López, el periodista i exdirector de TV3 Francesc Escribano o l'exalcalde Sixte Moral. Són la cara visible d'un projecte que el que vol és sumar gent, ciutadans que facin pressió perquè d'una vegada es faci l'hospital. Com ha dit el portaveu de la nova entitat, Òscar Valverde, que ha dit que ho portaran al Parlament i a la Generalitat i que faran un seguiment ben de prop.
Demanarem pressupostos, demanarem planificació i demanarem execucions de les coses.
I anirem informant,
Informant a tothom del que anem lograt.
Com està la cosa.
I això és el que volem, perquè, clar, no podem estar 14 anys més així. No, ara farem un altre concurs, no, ara tornem... No. Posem-s'hi i fem-ho.
En aquest Vinga Va col·lectiu, Sergi López diu que volen revertir una situació enigmàtica que ens ha fet arribar al 2024 sense un hospital que es va provar que es fes l'any 2010.
En 14 anys no ha passat res i no hi ha motius concrets. No sabem per què els ajuntaments, els consells comarcals i la Generalitat no s'ha acabat ningú de posar d'acord per executar l'obra. No hi ha una resposta. Llavors pensem que l'únic que podem fer nosaltres com a ciutadans vinculats a un territori és intentar pressionar en aquest sentit, demanar explicacions, anar a veure la gent, preguntar com està el cas i veure si la cosa avança i anar informant d'això.
El projecte de fa 14 anys preveia una inversió d'uns 100 milions d'euros i 210 llits. La plataforma ha demanat que no s'abandonin ara les inversions a mig termini perquè l'execució de l'hospital pot tardar uns 10 anys.
I ja estan en marxa les obres que faran arribar l'aigua del riu Ebre a 8 pobles de la Conca de Barberà. El projecte té un pressupost de 12 milions d'euros i un període d'execució d'entre 3 i 4 anys. En Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estan projectats els treballs?
Doncs, a veure, es faran en 3 fases. La primera, que és de fet la que ja s'està executant, connectarà la canonada del Consorci d'Aigües de Tarragona, la que porta l'aigua de l'Ebre, fins a Sarral i Forès. Les obres d'aquest tram tenen un període d'execució d'11 mesos i un pressupost de més de 4 milions d'euros, a major part dels quals aportarà l'Agència Catalana de l'Aigua. La comarca arrossega un greu problema històric per la manca d'aigua i la seva baixa qualitat. El president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Joan Canela, ha dit a Catalunya Informació que el projecte és essencial per a frenar el despoblament.
És una manera de fixar els serveis i d'aconseguir que la gent cregui i es quedi en la comarca. L'abastament d'aigua és una necessitat primordial perquè qualsevol poble pugui créixer i pugui creure en si mateix.
La segona fase portarà l'aigua de Forès fins a Santa Coloma de Caral i Conesa. Canela diu que ja ho estan tramitant.
Ara ja s'està treballant en tota la documentació, amb les diferents administracions implicades, per poder el 2026 començar la segona fase i així anar seguint fins a complir-ho amb una previsió entre el 27 i el 28 pugui estar executades i finalitzades les tres fases.
Aquesta tercera fase, a la que fa referència Canela, és la que connectarà amb Llorac, passarà a Nivelltall, Les Piles i Savallà del Comtat.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui al Catalunya al dia ens preguntem quin és l'estat de salut de la pastisseria artesanal catalana. I és que en l'últim any us hem explicat que han tancat diversos establiments, per exemple, la Collboni de Palamós, la Puigdomènec de Granollers o la Danès d'Arenys de Mar. Això només per posar-ne alguns exemples. Doncs bé, aquest diumenge tanca una altra de les pastisseries més emblemàtiques, en aquest cas de la comarca de la Selva, és la Pujol de Bescanó, a 7 quilòmetres de Girona, i així és com tothom coneix popularment la pastisseria Pujol. La Laia Claret ha anat a Bescanó. Laia, has passat una estona amb els propietaris que encara en aquesta adéu. Com estan? Com viuen aquests últims dies?
Hola, Marta, bon dia. Doncs mira, són dies de comiats, dies de records, i és que és la història de tota una vida, la d'en Pep Rossell i la Josepa Pujol. Viuen i treballen junts, molt ben avinguts, d'aquells matrimonis que un comença la frase i l'altre l'acaba, una vida de parella i també de feina.
Baixem de casa, que és a dalt, comencem a les 3...
De la matinada.
De la matinada fins a les 9 del vespre. Vas treballar.
Cada dia?
Cada dia.
Menys dilluns.
Dilluns no.
La pastisseria és el carrer Major, que és la Nacional, per tant, amb molt de trànsit de pas. La va posar en marxa l'àvia de la Josepa l'any 1970. Ella atenia els clients i el pastisser era el pare de la Josepa. Quan el pare es va jubilar, en Pep, que era professor, funcionari, es va formar i es va quedar a la pastisseria i hi va venir a treballar, doncs, la Josepa, tots dos.
Escolta'm, amb això també s'acaba, em deies, un dolç típic que fan en aquesta pastisseria. Vaja, si no ho tinc mal entès, eh?
Sí, són uns petits cucurutxos, que omplen amb crema, nata o cafè, per exemple, i com a curiositat el nom el van posar els clients. Els hi van començar a dir pujolets, i ara ja són famosos. Els ha tastat tothom de per aquí, però no només de per aquí.
S'han emportat pujolets
a l'Azerbaidjan, o no sé, un viatge de 24 hores amb cotxe.
I van arribar. Van arribar.
S'han emportat a Nova York. Sí. Ha vingut gent de Madrid.
Per tant, són els últims dies d'aquells de recordar vivències.
La gent recorda, per exemple, quan venia amb els seus pares, quan ella era petita, que la festa era venir el diumenge a la tarda des de Girona a comprar la pasta, menjar-la. Recorda els pares, recorda moments feliços, clar.
I l'últim dia, aquest diumenge, ells treballaran com han fet sempre.
No farem per res, només
gràcies.
Gràcies
a cada client que vagi venint.
Per tant, tanca la Pujol. Per la Josepa i en Pep, una vida que han caminat ben acompanyats.
Moltíssimes gràcies a totes les noies que ens han vingut a treballar a casa, i nois, i a la Judit.
Aquesta noia que porta 35 anys treballant a casa.
T'emociones, eh?
Sí, ha tractat molt i molt bé la gent.
És un èxit de tothom.
Però és un moment bonic.
Sí.
No, és molt emotiu, eh?
Abaixen persiana, les seves filles no segueixen el negoci, però ells no estan pas tristos per això. Han acabat una etapa. Encara no saben si algú s'acabarà quedant al negoci, però el que és cert és que en Pep reflexiona això en veu alta.
El que van venir ahir, que és pastisser, diu, jo vaig estudiar a l'escola de pastisseria i dels 40 que érem, només jo he continuat com a pastisser. La pastisseria artesana és un negoci que més aviat o més tard desapareixerà.
3:45 de dues, enmig d'una altra discussió, aquesta sobre si s'han de posar o es poden posar molins de vent al mig del mar, a la Costa Brava, s'engega un estudi internacional per buscar mesures que compensin l'impacte d'aquestes estructures amb la biodiversitat marina. El treball científic s'impulsa des de Noruega i tindrà una destacada participació des de Catalunya. Fèlix Martín, Girona, bon dia.
Sí, el repte és important, com reconciliar l'energia eòlica en alta mar amb la protecció dels peixos i la fauna marina, i com regenerar les zones on posin aquests molins de grans dimensions. A Catalunya, recordem-ho, només preveuen aquests molins de vent flotants a la Badia de Roses, molt a prop del Cap de Creus. Fins ara hi ha 7 projectes diferents. L'impacte mediambiental és precisament un dels principals arguments que donen entitats, col·lectius i ajuntaments de l'Alt Empordà per posicionar-s'hi en contra.
I qui exactament al darrere d'aquest treball, Fèlix?
Doncs són 13 socis de 8 països encapçalats per l'Institut de l'Aigua de Noruega. Són instituts de recerca, universitats o entitats sense vinculació amb empreses energètiques. N'hi ha de Dinamarca, d'Alemanya o el Regne Unit. Des de Catalunya hi participen experts al Centre d'Estudis Avançats de Blanes, de l'Institut de Ciències del Mar i també enginyers de la Universitat Politècnica.
Hi ha alguna proposta concreta?
Sí que n'hi ha algunes. L'investigador Rafael Cerdà, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, ha explicat al Catalunya al Dia que al nord d'Europa, on ja hi ha molts molins al mig del mar, han posat algunes estructures submarines perquè funcionin com una mena d'hotel de peixos i els ajudin a sobreviure i reproduir-se. Al Mediterrani, aquí no n'hi ha, i aquesta, per tant, serà una de les propostes d'estudi.
Hotel de peixos o arrecifes, estructures que es col·loquen a les bases o en determinats llocs on està aquesta tecnologia i que el que fan és regenerar la biodiversitat de la zona.
Afegeix que cal mirar si això també es podria fer aquí.
En principi nosaltres treballarem en escales de laboratori. El que sí que fem és fer com un catàleg i un cens del que hi ha ara mateix ja, que ja està funcionant, hi ha proves d'aquestes que ja s'han fet al Mar del Nord o a l'Atlàntic.
El treball científic es farà durant 3 anys i té un pressupost de més de 2 milions d'euros.
En els pròxims 6 mesos, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat preveu fer la plantació d'arbrat més important de la seva història. Fins a l'abril es plantaran gairebé 3.500 arbres nous de diferents espècies amb l'objectiu d'oferir una cobertura arbòria al 20% del municipi de cara a l'any 2030. David Àngela, abans de l'estiu es va viure una polèmica, sobretot a les xarxes socials, quan diverses associacions i veïns de l'Hospitalet es queixaven que, deien ells, s'estaven arrencant força arbres.
Hola, Marta, bon dia. Aquelles maniobres d'abans de l'estiu eren les feines preparatòries per dur a terme aquesta actuació que es farà ara de replantació d'arbrat, segons en David Gómez, tinent d'alcalde de qualitat urbana de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Els arbres han patit molt d'estrès hídric i n'hi ha hagut arbres que hem hagut de treure perquè estaven morts. També és cert que justament abans de l'estiu nosaltres ja estàvem preparant la plantació aquesta i per preparar-la doncs has de fer doncs això, treure arbres que estan morts, agafar escocells que potser ja havia estret i començar a preparar-los. Nosaltres ho vam explicar que ens estàvem preparant per aquesta plantació, però la gent el que va veure és que estaven traient arbres.
Ara l'Ajuntament ha seleccionat 81 espècies d'arbres amb criteris d'eficiència ambiental i salut. S'han optat per espècies que no necessitin gaire aigua, que siguin hipoal·lergògenes i que les seves característiques físiques s'adaptin a les necessitats urbanístiques de l'Hospitalet de Llobregat.
David, però aquesta intervenció va més enllà de fer de l'Hospitalet una ciutat climàticament més amable.
Doncs sí, David Gómez destaca sobretot la capacitat d'aquesta intervenció a l'hora de reduir els gasos d'efecte hivernacle que hi ha a la segona ciutat de Catalunya i una de les més massificades d'Europa.
La situació mediambiental de refugi climàtic, no? Són les més amables, amb una humitat concreta, amb ombra, però més enllà d'això està tota la part d'acumulació de CO2. Pensa que només nosaltres, amb aquesta plantació de 3.400 arbres, tenim estimat un increment de la retenció de tones de CO2 de 262 tones.
A l'Hospitalet de Llobregat actualment hi ha més de 36.000 arbres, entre els quals molts plataners. Aquesta espècie, molt arrelada en diversos municipis de les comarques barcelonines, no es tornarà a plantar a l'Hospitalet de Llobregat. Els exemplars s'aniran substituint per altres espècies a mesura que es vagin morint.
La sequera afecta la reproducció de la tortuga mediterrània. El Centre de Reproducció de l'Albera, a l'Alt Empordà, han detectat que aquest any han nascut menys tortugues del que és habitual per la falta de pluges. Núria, el descens que han detectat és molt accentuat, oi?
Doncs si normalment en un any al centre de reproducció hi neixen unes 400 tortugues mediterrànies i en el que portem d'any n'han nascut menys d'un centenar. I això que ja està acabant l'època en què n'haurien d'haver nascut la major part, ho ha explicat el tècnic del centre, Andreu Cofí.
De fet, els últims anys, diguéssim, si naixien entre 300 i 400 tortugues, doncs aquest any, de moment, menys de la meitat. Vull dir, portem menys de 100 tortugues, però vull dir, ara ja estem a l'octubre. Durant tot el de setembre haurien d'haver nascut el gran gruix, i és això, ja estem a mes d'octubre i només s'han nascut un centenar de tortugues.
La manca de pluges els afecta de manera diferent. Per una banda, fa que la terra estigui més dura. Com que les tortugues enterren els ous, un cop surten de la closca, els costa més excavar la terra per sortir a l'exterior. I per l'altra banda, la falta de pluges fa que hi hagi menys brots verds, que són el seu aliment.
Potser s'inhibeixen una mica més a l'hora de fer les postes, en el sentit de que, ostres, estem veient, no tenim recursos, no tenim menjar, no tenim on beure, no tenim les condicions adequades per fer els nius, perquè tot està molt sec, potser, doncs, mira, aquest any no fico dos postes de quatre ous, fico una de tres ous o de quatre, i ja l'any que ve, ja, si tot va millor, doncs en faré més.
Al centre també hi tenen tortugues exòtiques i han vist que elles també els afecta el canvi climàtic, perquè pràcticament, diuen, no hivernen, ja que fins i tot el febrer el sol les escalfa.
Dos quarts i mig de dues, el Tecnocampus, el Parc Universitari Empresarial de Mataró, el Maresme, ha anat creixent de manera continuada des que es va inaugurar el 2010 i ha arribat pràcticament al 100% d'ocupació. Per això, de cara al 2027, s'aixecarà un nou edifici que permeti alliberar alguns espais i seguir ampliant també l'oferta formativa, per exemple, un nou grau d'intel·ligència artificial o nous cicles formatius. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
La història del Tecnocampus en aquests 14 anys és una història d'èxit.
Doncs sí, un seguit de reptes assolits que han fet que el Tecnocampus arribi al seu sostre d'ocupació. Aquest curs s'ha tornat a superar el miler d'alumnes de nova incorporació. En total, a tot el campus s'acosten als 4.000 i les instal·lacions s'han doncs, quedat petites. Recordem que aquí s'imparteixen graus i màsters universitaris, també formació professional a banda del viver d'empreses que s'anomena la preincubadora, que actualment hi ha 37 empreses, i pel que fa a les empreses ja consolidades, el Tecnocampus també n'allotja 132, que estan donant feina a més de 800 treballadors. Per tot plegat, cal ampliar l'espai per poder treballar. Josep Lluís Checa és el director general del Tecnocampus.
Considerem que estem una miqueta en aquest sostre de l'oferta universitària en quant a números. Evidentment, el que estem obligats és a que aquesta oferta sempre sigui de màxim nivell i allò adaptat al nostre principi de professionalitzar els estudiants. I d'aquí que una nova infraestructura és fonamental per poder fer-ho.
La intenció, de fet, és seguir ampliant l'oferta de formació. En aquest sentit, s'ha anunciat que el curs 2026-27 s'obrirà un grau d'intel·ligència artificial aplicada a la robòtica i aquest mateix any un nou màster en anglès sobre gestió de negocis. Plans de futur mantenint sempre el nivell de qualitat, com diu el vicepresident del Tecnocampus, Sergi Morales.
Cada vegada que s'obre un forat, doncs allà està el Tecnocampus per posar alguna nova activitat, o el Tecnocampus parlant dels laboratoris, però podríem parlar també de l'àmbit més vinculat a l'àmbit de les cures, amb el CarCity Lab que tenim, amb un projecte europeu també.
L'oferta formativa aquí ja és molt gran, amb una important demanda, per exemple, del grau d'infermeria, on es farà un desdoblament per poder oferir més places perquè estan al límit. Aquest curs ja s'ha estrenat al màster de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, que està dirigit a professorat de secundària, i l'any que ve s'inaugurarà un nou laboratori gastronòmic pels estudiants del grau de Nutrició Humana i Dietètica. En definitiva, un gran espai dedicat al coneixement i la ciència ubicat a l'entrada de la ciutat i davant el mar.
Des d'avui fins dijous, 15.000 persones debatran com la tecnologia i la intel·ligència artificial també poden millorar sectors clau de l'economia, com la mobilitat o la sostenibilitat. Ho fan a la Barcelona New Economy Week, que organitza el Consorci de la Zona Franca. Joan García, bon dia.
Bon dia.
Aquest any amb l'aviació com a principal novetat. Per què?
Doncs perquè és un sector estratègic. Espanya és el segon fabricant d'avions d'Europa i a Catalunya el sector aeroespacial preveu facturar l'any que ve per valor de més de 500 milions segons la Cambra de Comerç. Un sector que també requereix millors infraestructures i això no ho ha passat per alt a la inauguració del president de la Generalitat, Salvador Illa, que la vigília que reuneixi la Comissió Mixta per la Millora de l'Aeroport del Prat ha expressat la necessitat que té l'economia catalana d'estar ben connectada.
L'economia és connexió. No hi ha una economia que no estigui connectada ferroviàriament, viàriament, aeroportuàriament, per tant, connexió, infraestructures.
També hi havia el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que ha dit que confia en la fortalesa del projecte d'Ebro i Chery per reindustrialitzar l'antiga Nissan.
I en aquest primer dia, Joan, s'ha parlat també de com la intel·ligència artificial pot millorar el trànsit urbà. Què en podem esperar?
Doncs, per exemple, millores en la gestió de les places d'aparcament al centre de les ciutats. Entre un 25 i un 30% del trànsit a determinades hores el que busca és aparcar en les poques places que hi ha. I aquí la tecnologia pot intervenir via apps o panells, en el sentit que ha explicat Josep Maria Torres, director d'Urbiòtica.
Bàsicament el que necessitem és gestionar més eficientment aquestes places, no? Per exemple, doncs una plaça al matí doncs pot ser de càrrega i descàrrega per transportistes i a partir del migdia li podem donar un altre ús que pugui ser doncs places de pagament o pugui ser una plaça que no sigui de pagament però tingui un temps limitat doncs per fomentar la rotació.
Millores a l'espera que augmenti la xifra de vehicles connectats.
Durant 15 dies, un grup d'enginyers de telecomunicacions i aeroespacials també i professionals especialitzats en xarxes socials treballaran en remot des de la Vall d'Aran per experimentar de primera mà com podrien desenvolupar la seva vida professional en aquest entorn. Sofia Cabanes, quan comencen l'experiència?
Hola, Marta, bon dia. Doncs d'aquí just una setmana. Es tracta del Catalunya Rural Hub i seran 15 dies en què combinaran la seva feina al coworking públic de Viella amb trobades amb les iniciatives emprenedores més destacades de la zona. Segons el conseller aranès d'Innovació, Oriol Sala, l'objectiu no és altre que aconseguir retenir talent al territori.
Nosaltres el que pretenem és captar gent que vulgui viure a Viella o en territori, que vegi també que així no hem aislat i d'aquest món, i que hi ha una millor cobertura digna, que se pot desenvolupar un treball o un projecte amb totes les garanties.
El Catalunya Rural Hub ha rebut 32 candidats i d'estos se n'han seleccionat 10. Clara Estrada és tècnica d'innovació del Consell General.
Els requisits que hem hagut en compte han estat a un senyal de diversificació sectorial, després també hem hagut en compte era qüestió de l'edat en aquest any a la facilitat entre aquestes persones se puguen realitzar en territori i puguen establir-se.
L'experiència vol demostrar que la Vall d'Aran pot ser una ferma candidata a acollir professionals que treballen en remot, especialment aquells que ho fan en àmbits relacionats amb la innovació.
Gràcies, Sofia. Les 40 biblioteques municipals de Barcelona estan avui convocades a la vaga per demanar millors condicions laborals i salarials. És una aturada que coincideix amb la trobada internacional de biblioteques 2024 que es fa a la capital catalana i que reuneix 600 professionals, Montse Camps.
Sí, la vaga l'ha convocat la CGT, que denuncia desatenció crònica a les demandes dels treballadors de les biblioteques, que inclouen la mobilitat entre centres, el compliment del conveni i la conciliació personal. Un grup de treballadors s'ha concentrat aquest matí davant el Paraninf de l'Escola Industrial per fer-se sentir just durant la inauguració de les jornades internacionals. Entre els temes centrals que s'hi tracten hi ha la sostenibilitat, la promoció de la lectura i la censura i la democràcia, com explicava Catalunya Informació Esther Omella, representant Espanya de la Federació Internacional d'Institucions Bibliotecàries.
Hem notat que s'ha incrementat la censura en alguns llocs i nosaltres, clar, som defensors de l'accés no només igualitari que sí a tothom, sinó d'una informació que sigui veraç. I, per tant, les biblioteques som un motor molt important que no podem baixar la guàrdia en aquest sentit.
Feia 31 anys que aquesta trobada internacional no es feia a Barcelona i se celebra un any després que la Biblioteca García Márquez de la ciutat fos escollida a la millor del món. Aquesta tarda, Marta, s'anunciarà quina és la guanyadora d'aquest any.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
No és increïble que un actor sigui capaç de transformar su rostro.
El Teatre Lliure presenta Hamlet en una versió de la peruana Chela de Ferrari amb 8 intèrprets amb síndrome de Down. Un muntatge que forma part del projecte Ànima Lliure amb l'objectiu de portar la diversitat funcional també sobre els escenaris, Marta Vives.
Ser o no ser, diu el príncep Hamlet en el clàssic de Shakespeare, però què implica, Marta, aquest ser per les persones que no troben espai on se'ls tingui en compte? Persones que queden al marge de la comunitat perquè tenen diversitat funcional? Sentim Jonathan Oliveros, el director adjunt.
Ha sido todo un carrusel de emociones y de aventuras y de conocimiento y de aprendizaje y de creación. Ellos han querido contar su historia a partir del texto y tomando en cuenta la pregunta, ¿no? El ser o no ser, qué difícil es ser para ellos en una sociedad que les pone muchos límites y les pone muchos obstáculos, ¿no?
Aquesta versió lliure de Hamlet surt del treball fet amb els actors durant un any d'assajos amb l'objectiu de posar en evidència què suposa estar als marges i reivindicar el dret a la diferència sobre els escenaris.
Y hay muchas cosas detrás de esa discapacidad. Hay un abanico gigantesco de oportunidades y posibilidades que muchas veces no vemos.
Ho fa amb un muntatge que combina humor i poder i una perspectiva diferent. Hamlet inaugurarà la temporada de Lliure de Gràcia aquest dimecres, després d'haver fet una gira internacional que ha passat per una quarantena de països com Escòcia, França, Colòmbia, Alemanya, Polònia o Bèlgica.
Estimada filla, avui t'he escrit i t'he pintat un conte. Un conte nou per a l'estanteria de caoba.
La pintora i escriptora Paula Bonet culmina amb una exposició al Museu Barceloní de Can Framis el seu projecte més personal, l'Anguila. La mostra, que inclou quadres inèdits de gran format, uneix pintura i literatura i reflexiona sobre qüestions com l'avortament, l'abús i la maternitat, Montse Mas.
Sí, després de la novel·la autobiògrafica i l'exposició pictòrica que va fer en paral·lel al 2021, l'artista valenciana revisita i tanca definitivament el projecte de l'Anguila amb aquesta mostra feta sense por, com ha confessat en declaracions a Catalunya Informació.
Penso que la primera va estar pintada amb molta por i aquesta està pintada des de la llibertat i des de la bellesa de saber-se lliure. Llavors aquí recupero aquesta autoria, recupero la figuració, hi ha retrats de fins a 2x2 metres, no? Hi ha políptics de 4 metres. Llavors és un... Per a mi és una celebració.
L'exhibició combina arts plàstiques i literatura amb fragments de la novel·la escrits a la paret o llegits per l'autora, com aquest que hem sentit de fons. De la trentena de quadres entre la figuració i l'abstracció destaca el llenç Júlia, dedicat a la seva filla, que no va arribar a néixer.
Per a mi és una pintura molt més política que emocional, perquè és una crítica, una idea, no? A aquesta obligació, a aquest mandat social que sentim les dones en general amb les maternitats. No? Ens venen una única maternitat, quan jo penso que ens hauríem de parlar de maternitats en plural i també de no maternitats. Llavors, per a mi, la pintura de Júlia és un deixar anar ja, finalment, allò que se m'estava imposant i que jo no, del que jo no volia formar part.
L'exposició titulada L'anguila, la carn com a pintura i la pintura com a mirall es pot visitar fins al 19 de gener a Can Framis, al Museu d'Art Contemporani de la Fundació Vila Casas a Barcelona. Sueño
que el mundo es flamenco. Aquesta tarda arrenca al Teatre Tarragona el festival Sona Flamenc amb nova direcció a càrrec del bailaor i coreògraf establert a Tarragona, Jesús Blanco. El concert inaugural anirà a càrrec de la cantant i pianista Maria Toledo. Explica'ns, Josep Ramon Ruiz.
Toledo està considerada una de les dones més importants en el món del flamenc i la primera que s'ha acompanyat a si mateixa al piano. Va arrencar la seva carrera treballant amb Rocío Jurado o Manolo Sanlúcar a Tarragona i presentarà el seu nou treball, Vicente, dedicat al seu fill. Fins diumenge, 13 d'octubre, el festival acollirà més d'una vintena de classes i espectacles de dansa i música flamenca. El cartell també reuneix altres grans noms del flamenc, com Israel Fernández, artistes locals com Belén López o Abraham Jiménez, que esteu sentint, i espectacles de carrer i conferències.
Y l'Espai Texas a Barcelona estrena un nou musical.
Ha desaparecido con todo lo de Sonheim, voy un poco aturdido. De lejos le diviso saliendo del lavabo, ya que no se imagina es quien viene andando a su lado.
Porta per títol Neon Han, de Joan Vázquez. És una comèdia amb tocs de suspens ambientada a Nova York que explora el procés de creació artística. És la història sobre un compositor i un lletrista catalans que porten un espectacle a un petit club novaiorquès i mentre són allà intenten escriure un nou musical. Neon Han aborda aquesta experiència i com funciona el fet de crear art entre dues persones.
És un espectacle que pretén explorar com s'escriu un musical i quina és la relació entre un compositor i un lletrista, com hi ha certes dinàmiques que són molt especials, particulars d'aquesta escriptura, d'aquest gènere en concret, no? Perquè és molt col·laboratiu.
Joan Vázquez, Xavier Mestres i Rai Borrell interpreten els tres personatges d'aquest musical en castellà que arriba en un moment d'estrena d'espectacles de gran format d'aquest gènere.
Molt agraït al Texas perquè està apostant per una escriptura original i l'està posant a la cartellera al costat d'un espectacle com Priscila, però no deixa de ser un experiment. Que m'hagin donat l'oportunitat d'estrenar una cosa a cegues que ningú ha escoltat, em sento molt afortunat.
Neon Han es va estrenar ahir diumenge a l'Espai Texas de Barcelona. Si aneu al web trobareu els diferents horaris perquè es podrà veure tot aquest mes d'octubre.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. La vicepresidenta de l'àrea institucional del Futbol Club Barcelona, Elena Fort, ha comparegut aquest matí en roda de premsa per explicar el model de tornada a l'estadi Spotify Camp Nou. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia.
I què ha explicat Elena Fort?
Ha explicat que la tornada a l'Spotify Camp Nou es farà segur abans de final d'any, però encara sense data concreta i sense descartar endarreriments per raons burocràtiques, i que disposaran de 45.000 passis, que seran menys si hi ha Champions, i que es farà per sorteig.
El més just i el més democràtic és que es pugui fer mitjançant sorteig. Fer-ho partit a partit amb una inscripció per zones generava una complexitat i en alguns casos vam considerar que també podia generar situacions de desigualtat, perquè si es feia per sorteig partit per partit, doncs potser algú li tocava massa partits i altres no. Per tant, si la demanda, insisteixo, és superior als llocs que puguin posar en mans dels abonats, doncs hi haurà aquest sorteig i quedarà tancat per tota la temporada.
Aquest divendres, dia 11 d'octubre, els socis i abonats que vulguin entrar en aquest sorteig ja podran omplir un formulari, un sorteig que es farà el 24 d'octubre. Els preus d'aquests abonaments de l'Spotify van dels 260 als 755 euros segons la zona. El pagament es podrà fraccionar.
Es torna a obrir un període sense futbol de primera per compromisos de seleccions.
La Lliga de Primera no torna fins divendres 18 d'octubre. A partir d'aquest dijous es disputaran els tercers i quarts partits de la primera fase de la Lliga de les Nacions. La selecció espanyola s'ha concentrat a la una a la ciutat de el futbol de les Rozas, amb els blaugranes Cubarsí, Yamal i Pedri. Espanya jugarà aquests dies contra Dinamarca i Sèrbia. A banda, el Barça perd Koundé, el pitxitxi de la Lliga Lewandowski, i Rafinha, que marxa amb el Brasil per disputar un partit del premundial a Xile. Del Girona marxen Krejci amb la República Txeca, Miovski amb Macedònia, Esprilla amb Colòmbia i Angel Herrera amb Venezuela per partits del premundial. De l'Espanyol marxen Kumbula amb Albània i Àlex Kral amb República Txeca.
I aquesta és setmana de Champions femenina de futbol.
El Barça, que juga al camp del City dimecres, a la Lliga Llevant Badalona és la sorpresa perquè ocupa la quarta posició després de guanyar 1-0 amb un gol de Mac al temps del descompte. El Llevant Badalona encara no ha perdut ni encaixat a casa. Primera victòria de la temporada per l'Espanyol. Va guanyar l'Eibar 2-1 amb gols d'Arola Aparicio i Lice Chamorro. L'Espanyol és 11 amb 5 punts, 3 per sobre del descens.
I ara més informacions, en aquest cas de waterpolo, vela i motor.
S'ha sortejat la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo. El Sabadell i el Terrassa han anat a parar al grup A juntament amb el Duna Ibaros d'Hongria i el Bullameni Gretk de Grècia. El Mataró jugarà al grup B amb el Pàdua italià, el Ferencváros hongarès i el Pol Albers dels Països Baixos. I el Sant Andreu jugarà al grup D amb l'Equipe Horizonte italià i el Zuglo i el Budapest d'Hongria. A la Copa Amèrica de vela femenina, el Sail Team Barcelona, que lidera la catalana Sílvia Mas, ocupa de moment la segona posició després de dues jornades de regates. L'activitat d'avui, que havia de començar aquí d'aquí a pocs minuts, s'ha posposat a demà per falta de vent, quan hi haurà doble jornada de classificació. I una vintena de catalans prenen part des d'avui i fins divendres al Rally del Marroc, que és una prova que molts tenen com a preparació per al pròxim Rally Dakar. Entre els favorits, Nasser Al-Attiyah i Sebastián Loeb amb el Dacia, o Carlos Sainz amb el nou Ford Raptor. I entre els esportistes de la demarcació de Barcelona, el cuiner Nando Jubany, en Marc Solà de copilot. Jubany, que tornarà al Dakar, ho havia fet en moto a Sud-amèrica i ara debutarà amb un buggy a l'Aràbia Saudita. Hem de parlar del Gran Premi del Japó de motociclisme. Ahir a Moto2 la cursa va ser caòtica. Xavi Artigas va saber treure'n molt de profit. Comença la cursa, comença a ploure, bandera vermella i nou procediment de sortida. I el pilot de l'equip Forward, que va tenir ajuda en la decisió i va poder remuntar fins a la sisena posició, el seu millor resultat en l'any de debut a la categoria.
Hem acertat, hi ha hagut moments de dubte de si ficar slicks o ficar el mateix de pluja, però bueno, ens l'hem jugat, ha sortit bé, hem ficat slicks i res, comptant pel resultat, content també, i li vull agrair a tothom que continua confiant en mi, i bueno, li dedico això a tothom que ha estat aquí al darrere meu, que ha pres la decisió amb mi de ficar l'eslic, i bueno, molt content.
El pilot de Sant Andreu de la Barca torna ara cap a casa per preparar el Gran Premi d'Austràlia d'aquí a 15 dies, que serà la primera cita del segon triplet. Queden 4 curses per al final de temporada. El Barça d'hoquei patins, mentrestant, ja té el primer títol de l'any. Supercopa masculina, va derrotar el Reus per 1-0 amb gol de Sergi Aragonès. I en rugbi, debut de la Santboiana a la divisió d'honor masculina amb victòria per 24-21 contra la Vila.
no t'ho pots perdre.
Arriba l'enfrontament teatral més esperat de la temporada. Avui arrenca a la sala La Planeta de Girona el torneig de dramatúrgia del Festival Temporada Alta. 14a edició d'un combat de paraules entre diferents dramaturgs en llengua catalana que presenten un text acompanyat de dos actors que el porten a escena i el públic tria el que més li agrada. Doncs bé, per aquesta primera sessió d'aquest vespre, el combat és entre Martina Cabanes i Marcos Luis Hernando, que és guanyador de València. De combats com aquests en van sortir obres com El crèdit, de Jordi Galceran, i Tocar mare, de Marta Barceló, entre d'altres. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.